El govern espanyol acorda ampliar els permisos per naixement i cures de menors de 16 a 19 setmanes. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
Una novetat important és que dues d'aquestes setmanes retribuïdes es podran agafar fins que la criatura faci els 8 anys. L'altre gran avenç és que les famílies monoparentals, que encapçalen bàsicament dones, tindran 32 setmanes retribuïdes de permís de naixement en lloc de les 16 actuals. El PSOE i Sumar ho aprovaran demà al Consell de Ministres. Marta Prats.
Això passarà, entre altres coses, perquè Europa està acollant a Espanya moltes milionàries perquè compleixi amb la legislació europea en matèria de conciliació. Ara la paga 10.000 euros cada dia, fa pagar cada dia 10.000 euros i a partir del mes entrant la xifra pot arribar als 43.000 euros diaris. Sentim el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Me gustaría anunciarles que el gobierno de coalición progresista llevará mañana al Consejo de Ministros una ampliación histórica de los permisos de nacimiento y de cuidados. Y gracias a ella, los ciudadanos podrán disfrutar a partir de ahora de 3 semanas más de permisos retribuidos para cuidar a sus hijos y a sus hijas, que se sumarán a las 16 semanas que ya estaban en vigor gracias a las políticas sociales que ha impulsado este Ejecutivo.
Sánchez n'ha donat els detalls en una compareixença a la Moncloa que també ha servit per fer balanç del curs polític. Què ha explicat Madrid Àngels Lafuente?
Doncs ha refermat la seva voluntat d'esgotar la legislatura, defensa la feina feta, però reconeix que encara hi ha molt a fer en aquests 2 anys que queden. I un dels reptes que s'ha marcat és elaborar i presentar uns nous pressupostos per a l'any que ve. Unes grans xifres de l'Estat que convencin els seus socis d'investidura.
Vamos a elaborar unos presupuestos generales del Estado que sean mejores desde el punto de vista social con los cuales está trabajando el gobierno de España desde hace unos años y trabajaremos con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esos presupuestos generales del Estado.
Diversos líders europeus ja han començat a criticar l'acord d'aranzels entre la Unió Europea i els Estats Units que fixa un impost del 15% només per les exportacions europees.
Espanya ho ha fet de manera molt tímida, però França, per exemple, s'ha mostrat decebuda amb l'acord. El primer ministre François Bayrou ha difós un comunicat en què parla de submissió de la Unió Europea a Donald Trump. L'ha encarregat de verbalitzar-ho, però ha estat l'alt comissionat del govern francès, Clément Beaune.
És un acord desigual i desequilibrat, cal dir-ho així. Quan ho mirem, es pot dir que el got està una quarta part ple i 3/4 parts buit, perquè aquesta és la realitat.
I el govern de la Generalitat admet que amb aquest nou acord comercial hauran d'ajustar el pla d'ajudes pels aranzels que havien previst per les empreses catalanes afectades. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia, i per tot això el president Illa aposta per diversificar, ha dit aquest matí a Pequín, per potenciar encara més l'arribada dels productes catalans al gran mercat xinès.
Després de les imatges esfereïdores de la fam a Gaza que aquests últims dies han fet la volta al món, Israel confirma que ahir van entrar 120 camions amb ajuda humanitària a la zona. El problema és que amb això no se soluciona res, no, Jerusalem? Jordi Brascó?
És una xifra que ni tan sols s'apropa al que, segons l'ONU, caldria, que són 600 camions diaris. Amb el que entra ara no n'hi ha ni per començar, però sí n'hi ha perquè Netanyahu defensi que Israel no practica una política per fer morir de fam els gazians.
I a casa nostra, l'alt risc d'incendis obliga a restringir ara l'accés a 4 espais naturals.
El Cap de Creus i la Serra de l'Albera, i des d'ahir ja no es pot entrar ni a les serres de Cardó i del Boix, ni a les muntanyes de Tivissa-Vandellós. El nivell 4 del Pla Alfa està activat en 5 comarques, l'Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Priorat i la Ribera d'Ebre.
I ara anem a l'estació de Sants de Barcelona perquè una avaria, que ja s'ha resolt, ha provocat que durant tot el matí s'acumulessin retards a les línies de la xarxa de Rodalies. Quina és l'última hora? Antoni Fortesa, bon dia.
Bon dia, doncs ara mateix, situació normalitzada, alguns retards puntuals, això sí, després de les incidències del migdia, però circulació restablerta a totes les línies.
I quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Amb quins titulars? Marcos García, bon dia.
Bon dia, Sara. Tenim molta teca. Última hora de la gira del Barça, encara al Japó, i anirem amb el Roger Arbusà, que té tots els detalls de Ter Stegen. La ressaga de la derrota de la selecció espanyola a la final de l'Eurocopa femenina. A l'Espanyol, mentre el seu nom apareix en diversos rumors de mercat, ha parlat Omar El Hilali. També les últimes declaracions de Guardiola sobre el seu futur. Iris Thió ha tornat a casa després de ser la protagonista de la natació a nivell mundial. I l'Ernest Macià té el nom que vol el Barça de bàsquet per reforçar la posició de pivot.
I ara sàpiguem com se circula a les carreteres catalanes. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, encara hi ha aturats els vehicles a la P7 del Vendrell a Roda de Barà, sentit Tarragona, per un accident que hi ha hagut que talla dos carrils i treballa. També queden aturades a la P7 de Montornès del Vallès, sentit sud, C17, a Lliçà de Vall a Parets del Vallès, o la C31 d'entrada a Torroella de Montgrí. I pel que fa a les rondes de Barcelona, la ronda de dalt de Roquetes a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat i de Sarrià a Vallcarca, sentit Besòs per les obres que tallen un carril per sentit, i la ronda litoral de Fórmula de Barceloneta, sentit Llobregat, i també hi ha trams de retenció a Cantunis i proximitats al nus de la Trinitat.
I en el temps?
A la tienda bitxí.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxí Català us ofereix el temps.
Què hem d'esperar avui, Enric Agut? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs una tarda tranquil·la en la part del país, però amb algunes nuvolades que es poden tornar a formar a comarques de Barcelona i descarregar algun ruixat aïllat, per exemple, al seu prelitoral, també després cap al nord, cap a Osona, Berguedà, fins i tot al Solsonès, Lluçanès, cap al vespre es poden reactivar algun ruixat a l'interior de les comarques de Girona, i també de nit i matinada podrien arribar cap al Camp de Tarragona, però en general el temps ha de ser tranquil. La tramuntana seguirà bufant amb algunes ratxes fortes a l'Empordà, no tan intensa com aquest matí, però encara seguirà bufant. Amb un mar picat, les onades han arribat a superar els 2,5 metres d'alçada cap a l'àrea del Cap de Creus, també el Cap de Pegú, mar endins. La temperatura més baixa en general, avui es queda una mica més curta, la calor és moderada, xifres, les més altes de moment, les provisionals que toquen els 31 graus a les cases d'Alcanar, a Miami Platja, a Vinebre, a Tremp, i demà sembla que podríem perdre algun grau de temperatura més.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 7 minuts a les dues. Doncs vinga, som i comencem. El govern espanyol aprovarà demà una ampliació de 3 setmanes dels permisos parentals retribuïts per naixement, adopció i cura de menors fins a 8 anys, i també s'incrementaran per les famílies monoparentals. En la compareixença que ha fet aquest migdia per fer balanç de legislatura, Pedro Sánchez ha confirmat l'acord amb Sumar que ha anunciat aquest matí la vicepresidenta Yolanda Díaz Pilar García.
El permís per naixement o adopció passa de 16 a 17 setmanes i hi haurà 2 setmanes més, també retribuïdes, que es podran agafar fins que el menor faci 8 anys. A més, s'apliquen de manera retroactiva, com ha explicat Pedro Sánchez.
Las dos últimas semanas podrán disfrutarse de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan 8 años y podrá acogerse de forma retroactiva aquellas familias cuyos hijos e hijas hayan nacido a partir del 2 de agosto del año 2024.
Per a les famílies monoparentals, el permís passa de 16 a 32 setmanes. Amb aquestes mesures, a més de respondre a una exigència de Sumar, el govern espanyol s'adapta a la Directiva Europea de Conciliació. Ho farà amb retard i per això ja està pagant una multa de 9.000 euros diaris, que passarien a ser de 40.000 a partir de l'1 d'agost.
Ara cal veure en quin format aprova el govern aquesta ampliació dels permisos. Podria ser un reial decret llei, com apunta Sumar, i per tant entraria en vigor quan es publiqui el BOE, però en 30 dies s'haurà de convalidar el Congrés.
Sí, i és en aquest punt que des de Comissions Obreres de Catalunya Enrique Rodríguez no les té totes que acabi tirant endavant el Congrés, veient el suport fràgil que té a hores d'ara Pedro Sánchez.
La majoria d'aquest govern és bastant feble. Hem de ser cautos amb aquest anunci, hem de veure aquesta aprovació com es fa, quan es fa, no? I quin recorregut té, tot el que sigui avançar, el veiem amb bons ulls, però també hem de tindre en compte quina és la situació.
I creu que les millores han trigat massa a acordar-se.
Doncs Pedro Sánchez ha anunciat l'aprovació d'aquests permisos durant el balanç que ha fet aquest migdia del curs polític i de la legislatura. Malgrat que tanca l'any amb debilitat parlamentària, el president del govern espanyol assegura que presentarà el projecte de pressupostos pel 2026 amb la confiança de convèncer la majoria que el va investir. Ara bé, admet que no serà fàcil i que haurà de lluitar aquesta i cada votació una per una. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Pedro Sánchez ha volgut deixar molt clar al llarg de la seva compareixença que hi ha govern progressista per estona. Queda molta feina a fer i legislatura per davant. 2 anys, que ha afirmat el president espanyol, el govern afronta amb la mateixa energia de sempre.
Los 2 años que restan hasta las elecciones generales en el año 2027, el gobierno de coalición progresista los afronta con la misma determinación y también con la misma energía que los 7 años anteriores. Queda, por tanto, mucho trabajo por hacer y mucha legislatura por delante.
I prova d'aquesta voluntat d'esgotar la legislatura, Sánchez ha fet seves les paraules de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i ha anunciat que presentarà uns nous pressupostos per a l'any que ve. Dit això, és conscient que no serà fàcil, però està disposat a negociar les grans xifres de l'Estat.
Usted me dice, va a presentar los presupuestos. ¿Y qué hace si no los aprueba? Mire, vamos a trabajar para que se aprueben. Vamos a trabajar, somos un gobierno en coalición con una minoría parlamentaria y trabajaremos con todos los grupos parlamentarios para persuadirles de que son unos buenos presupuestos para hacer frente a los desafíos que tiene nuestro país por delante.
Això sí, el president espanyol recorda que l'aritmètica parlamentària és la que és i els suports s'han de guanyar.
Nosotros tenemos un socio de gobierno, que es Sumar. El resto, efectivamente, son grupos parlamentarios que de manera asimétrica unas veces votan con nosotros y otras veces no votan a las propuestas que hace el gobierno de España. Pero no hay una mayoría en el Congreso de los Diputados ni con una orientación ideológica ni con otra orientación ideológica.
Sánchez ha defensat que, a més dels pressupostos, el govern espanyol té els fons europeus, una eina fantàstica assenyalat pel creixement econòmic, la creació d'ocupació i la modernització d'Espanya.
I a la mateixa hora que compareixia Pedro Sánchez a la Moncloa, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervenia davant la direcció del partit, Jordi Corbalán.
Sí, ha acusat el president del govern espanyol de fer un míting amb l'anunci dels nous permisos.
El gobierno ahora vuelve a corromperse para intentar seguir. Vuelve a sacar a subasta los derechos y el dinero de la gente. Ha convocado un míting para volver a mentir a los ciudadanos y decir lo bien que gobierna. Lo bien que gobierna sin tener mayoría, sin tener palabra, sin tener presupuestos, sin tener vergüenza, solo tiene corrupción, mordidas y audios.
Feijóo, que no ha fet cap referència al cas Montoro, ha promès que després de vacances presentarà una llista amb les lleis aprovades pel govern de Pedro Sánchez que pensa derogar si arriba a la Moncloa.
Ara passen 12 minuts de les dues. Avui ja hem començat a sentir veus crítiques importants dins de la Unió Europea amb aquest acord sobre aranzels amb els Estats Units. Un pacte tancat entre Ursula von der Leyen i Donald Trump que fixa unes tarifes del 15% només pels productes europeus. França és una de les països, diríem, que ha escenificat aquesta decepció més profunda, eh, Vicent Mifsud?
Sí, el primer ministre François Bayrou parla de les xarxes socials de dia fosc i de submissió de la Unió Europea. L'alt comissari d'estratègia del govern francès i exministre per Europa, Clément Beaune, ha dit que és un acord desequilibrat.
És un acord desigual i desequilibrat, cal dir-ho així. Quan ho mirem, es pot dir que el got està una quarta part ple i tres quartes parts buit, perquè aquesta és la realitat.
El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, la veu més crítica dins de la Unió Europea, diu que Donald Trump s'ha menjat Ursula von der Leyen en aquesta negociació. El govern espanyol sí que avala l'acord, però Pedro Sánchez reconeix que no està satisfet.
Respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo.
Diferents patronals europees, com la de l'ACER, diuen que el pacte comercial té conseqüències dramàtiques per als seus sectors.
Doncs bé, Brussel·les defensa, insisteix, que l'acord comercial amb els Estats Units evita una guerra comercial i que portarà estabilitat i confia, diuen també, que obrirà una nova etapa de més col·laboració ara amb l'administració Trump. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Brussel·les ha hagut de sortir avui en defensa de l'acord comercial amb Trump després de veure el poc entusiasme i les crítiques entre alguns governs europeus. La Comissió Europea ha volgut posar avui l'accent en que l'acord portarà estabilitat, que pot obrir una nova etapa de més col·laboració amb Washington i que la negociació ha estat molt complicada fins l'últim moment ahir en la trobada cara a cara de von der Leyen amb Trump a Escòcia. L'eurocomissari de Comerç, Maro Sefcovic, ha evitat contestar directament a la pregunta de si creu que és un bon acord. Diu, però, està al 100% segur que el pacte és millor que una guerra comercial amb Washington.
És clarament el millor acord que podíem aconseguir en unes circumstàncies molt difícils. I he de dir que si haguessin estat a la reunió d'ahir hauríem vist que vam començar amb el 30%, que hi havia una perspectiva absolutament real que des de l'1 d'agost tinguéssim aranzels de 30%.
La solució final són aranzels dels Estats Units del 15% a la immensa majoria d'exportacions europees, que entraran en vigor a partir d'aquest mateix divendres, però encara queden capítols oberts, com la negociació d'excepcions encara en marxa per la indústria del vi.
Doncs bé, l'impacte econòmic que pot tenir per Catalunya aquests nous aranzels encara s'està avaluant, però de moment el que està clar és que el govern haurà d'ajustar el pla d'ajudes impulsat per les empreses afectades. Això ho ha avançat el president de la Generalitat des de la Xina, des d'on ha assegurat que l'acord demostra la necessitat de diversificar mercats. A aquesta hora, Salvador Illa tanca la jornada presidint un sopar de gala per promocionar justament el país com a regió mundial de la gastronomia. Corresponsal a Pequín, Francesc Canal.
Bon dia. En aquests moments el president Illa efectivament participa en aquest acte de presentació de la gastronomia catalana creativa aquí a la Xina, davant de mitjans de comunicació xinesos i influencers. Entenc que podeu escoltar l'animació sota la meva veu. És una presentació amb demostració inclosa de com es menja el calçot a càrrec d'un representant de luxe, el xef Eduard Xatruc, del restaurant Disfrutar. Tota una prova de potencial del sector a Catalunya en una jornada que el president ha començat valorant positivament l'acord sobre aranzels entre la Unió Europea i els Estats Units, que obligarà, això sí, a ajustar el pla d'ajudes, però que, diu, aporta certeses. Això sí, tot plegat demostra per a Illa que cal diversificar. L'escoltem.
Però el missatge és que cal diversificar-nos, i això és el que estem fent. A nosaltres ens agafa justament aquí, intentant diversificar les relacions econòmiques i comercials de Catalunya, en el marc també de l'estratègia que segueix el govern d'Espanya, i obrir-nos a nous mercats i treballar perquè els nostres productes puguin tenir entrada i penetració en altres mercats, en aquest cas en el mercat xinès, que és el més important.
A la línia d'intensificar la cooperació econòmica amb el gegant asiàtic, Illa ha traslladat el potencial de Catalunya i les seves empreses als responsables de la promoció del comerç exterior i la inversió de la Xina, amb els quals s'ha reunit aquest matí. Dedicada bàsicament a la cooperació econòmica, doncs, aquesta jornada també ha passat per una reunió amb empresaris xinesos i representants de la Cambra de Comerç de la Xina.
I encara sobre l'impacte d'aquests aranzels, li hem preguntat al professor de la Universitat Pompeu Fabra, Xavier Brun. Ell diu que encara que els aranzels només afecten una part de les exportacions catalanes al món, també tenen efectes indirectes que poden repercutir en les empreses catalanes. Pilar García.
Sí, Brun creu que si es perden exportacions als Estats Units, això es traslladarà a la producció i als llocs de treball a Catalunya.
Un podria pensar, home, però si només és un client que representa el 5% de les nostres vendes a nivell europeu. Cert, però l'impacte indirecte és més elevat. Anem a posar, doncs, el cava català, no? Doncs que ven als Estats Units un import. Què passa si és més car? Al final vendrà menys, i si ven menys, doncs els productors de cava catalana seran menys treballadors.
I la contrapartida d'haver de comprar productes energètics als Estats Units i fer inversions suposa una despesa important, segons Brun, i un mal negoci per a l'economia europea.
Si tenim en compte els imports ja de les productes energètics que comprarem als Estats Units més les inversions que ens comprometem a fer, és l'equivalent al PIB espanyol. Aquests acords, doncs, al final faran que comprem o bé una energia un pèl més cara, i si hem de fer inversions als Estats Units, doncs al final no les hem fet fins ara perquè no resultaven econòmicament atractives.
Les borses europees han reaccionat en verd a l'acord, no perquè sigui bo, segons el professor, sinó perquè ara els inversors saben a què s'han d'afrontar les empreses.
Obrim una mica més el focus, anem fins al Pròxim Orient. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, insisteix que no hi ha fam a Gaza i que el seu govern tampoc n'és l'inductor d'aquesta situació. Ho afirma després que ahir es va trencar el bloqueig de l'ONU sobre la franja i que avui s'ha permès l'entrada d'una mica més d'ajuda, però en quantitats absolutament irrisòries. La prova és que avui els palestins continuen morint de gana, segons el govern de Gaza. Jerusalem, Jordi Brascó.
Bon dia. A la franja de Gaza hi continua entrant més menjar que la setmana passada, però en quantitats que segueixen molt lluny de les que caldria per fer front a una crisi humanitària d'aquestes dimensions. Israel diu que ahir van entrar a la franja 120 camions. Avui s'espera que en siguin 135. Segons l'ONU, haurien de ser 600 cada dia. La conseqüència directa, la mort per desnutrició de 14 persones en les últimes 24 hores. En total ja en són gairebé 150. Netanyahu, però, segueix negant la major.
No hi ha cap política per fer morir de fam als gazians. No hi ha fam a Gaza. Hem deixat entrar ajuda humanitària durant tota la guerra. Hi ha rutes de seguretat. Així que a l'ONU ja no li queden excuses.
Durant els últims dos mesos, l'ONU ha tingut l'accés barrat a la franja. Qui s'encarregava del repartiment de menjar era la Fundació Privada Nord-Americana GAKF. Ara Israel li ordena a l'ONU que s'afanyi a distribuir tota l'ajuda que s'acumula a la frontera, i des de Nacions Unides insisteixen que tenen prou menjar per alimentar tot Gaza durant gairebé tres mesos, però que per fer bé la seva feina necessitarien un alto al foc que el líder de Hamas, Khalil al-Haya, veu molt lluny.
No té sentit continuar les negociacions amb el bloqueig, extermini i inanició dels nostres infants i dones a la Franja de Gaza. L'entrada immediata i digna d'aliments i medicaments al nostre poble és l'expressió real i seriosa de la viabilitat de continuar les negociacions.
Parla Al-Haya d'entrada digna en referència als palets de menjar llançats en paracaigudes. Avui s'ha repetit l'escena tan vistosa com inefectiva. Ahir, entre Jordània i Emirats Àrabs, van llançar l'equivalent al que transporta un sol camió.
Doncs justament el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, li ha replicat que la fam no s'ha de fer servir mai com a arma de guerra. En una cimera de sistemes alimentaris de Nacions Unides, Guterres ha recordat que la fam comporta inestabilitat i que posa en risc la pau, declaracions que insisteixen en les crítiques a l'estratègia d'Israel a Gaza. Albert Manyà.
L'obertura momentània ahir d'Israel va ser un gest polític fruit de la pressió internacional, segons l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la directora executiva de l'UNRWA a l'estat espanyol, Raquel Martí, avisa que és del tot insuficient i que hi continuarà havent morts per desnutrició. Martí també acusa d'implantar un sistema pervers de distribució de l'ajuda.
Nunca se ha visto en ningún lugar del mundo que mercenarios armados fueran los que estuvieran distribuyendo ayuda humanitaria. Esto rompe el principio fundamental en la ayuda humanitaria, que es la neutralidad. Pero es que además lo han llevado a zonas militarizadas.
La guerra ha destruït gairebé tots els cultius i l'exèrcit impedeix l'entrada de menjar, de manera que els israelians estan portant la crisi a una situació inèdita, com ha explicat al mateix programa Pascal Cuissard, representant de Metges Sense Fronteres de Jerusalem.
A Gaza no hi havia cap problema de malnutrició. Mai ho havien vist i els propis metges de Gaza no sabien tractar la malnutrició.
El director d'Anàlisi i Desenvolupament Global de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Rafael Vila-Sanjuan, ha advertit al mateix programa que la fam, a banda de les morts immediates, també deixarà seqüeles a una generació.
Catalunya migdia.
Arriba el final de festa del 26è aniversari de MediaMarkt. La festa de les millors ofertes acaba per la porta gran amb un OLED LG de 55 pulsades 4K i barra de so de regal per 1.199 euros. MediaMarkt.
No seràs l'MVP del partit ni guanyaràs el trofeu Zamora al millor porter. No seràs l'heroi que marca a l'últim minut, però sí que podràs ser el millor míster. Torna el Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Juga i demostra els que ets el millor míster dirigint el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Descarrega't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc.
Torna la batalla més disputada de l'any. Casa teva contra la calor. A Bauhaus tenim la millor defensa per la teva llar. Aires condicionats, ventiladors, climatitzadors... Aprofita-ho i surti guanyant. Aquest estiu juga amb avantatge i avança't a la calor. Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te.
Catalunya migdia.
Ara és un quart i mig de tres. Avui estàvem pendents del que estava passant a Rodalies i als regionals de Renfe perquè han acumulat diversos retards en diverses línies de la xarxa al llarg de tot el matí. La culpa ha estat d'una incidència que ja ha estat resolta en el sistema de comunicació entre el centre de control de DIF i l'estació de Sants, que ha obligat a aturar els trens durant una hora per seguretat. A l'estació de Sants hi tenim en Antoni Fortesa. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs ara mateix situació normalitzada aquí a l'estació. Sí que a les pantalles d'anunci de les vies hi ha alguns retards puntuals després d'aquestes incidències al migdia i també és veritat que des de la web de Rodalies s'estan anunciant unes demores que poden superar els 40 minuts en determinades línies de Rodalies, com apuntaves ara a l'inici. De totes maneres, aquí, a dintre l'estació, hi ha normalitat, no hi ha res fora del que és habitual a aquesta hora. Això sí, com dèiem, important la incidència que hi ha hagut aquest migdia i que ens explicava l'Antonio Carmona, el director de Renfe Catalunya.
Entre les 11 i les 12 s'ha produït una pèrdua de comunicacions entre el centre de control de trànsit de DIF, estació de França, amb l'estació de Sants, i això ha obligat a interrompre el servei ferroviari. S'ha pogut reparar a les 11:20, però s'ha reproduït un altre cop a les 11:30 i ja de forma definitiva s'ha restablert a les 12.
Aquesta sèrie d'incidències ha afectat alguns combois. Evidentment, hem trobat una usuària que, de fet, ha quedat parada a mig trajecte.
El conductor ens anava informant, però, clar, quan semblava que anaves a avançar una mica, ens tornava a aturar. Venia de Granollers, i, bueno, venia de Sant Celoni, però és igual, és el que va a l'aeroport. Llavors, bueno, ens hem quedat 20 minuts, mig, entre una cosa i una altra, eh?
A causa de la congestió ferroviària que s'ha produït després d'aquesta incidència, s'han hagut de suprimir alguns serveis. Segurament per això s'han anat acumulant aquests minuts de demora que ara mateix anuncien a la web, però de totes maneres, circulació restablerta a totes les línies i normalitat ara mateix aquí a l'estació de Sants.
Doncs normalitat a Sants i mentrestant a Sant Vicenç de Calders, ara, a aquesta hora, està prevista la represa de la circulació de trens amb viatgers de les línies R2 Sud i dels regionals R14, R15, R16 i R17. Això després d'una nova jornada de talls i transbordaments en autobusos pels treballs d'adaptació de l'ample estàndard en aquesta estació. Unitat mòbil a Sant Vicenç de Calders, Xavier Espel i Josep Ramon Ruiz, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs comencen a circular ja els primers trens amb viatgers després d'un nou tall en el servei. Avui el motiu ha estat les simulacions comercials trens sense passatgers amb l'objectiu de garantir la fiabilitat dels treballs a l'ample de via, unes proves que, segons Renfe, han funcionat bé. Ara, molt poca afluència d'usuaris aquí a l'estació de Sant Vicenç, però al matí ha estat ple de molèsties. Els viatgers han hagut de fer transbord per carretera entre Cunit i Sant Vicenç o Torredembarra, en el cas dels regionals. Uns usuaris indignats i cansats.
He ido a la estación y me he encontrado que no había ningún tren y me he encontrado que tenemos que coger un bus y eso me supone a mí un gran problema porque estoy llegando tarde.
Pues mira, jo tinc un negoci i llavors jo ara avui tinc clients que tinc que trucar-los i dir-los que no arribaré a l'hora gràcies a aquest transport que tenim aquí, que és una vergonya. I semblem un país tercermundista.
La penitència d'avui és agafar el tren i donar-te compte a Torredembarra que hi ha de baixar la gent. Com cada setmana sempre passa alguna cosa.
L'R4 i l'R13 mantenen el pla alternatiu per carretera durant tot el dia, mentre que demà es recuperarà el servei de l'R4 Sud. Les obres continuaran fins al setembre amb diverses afectacions, però en horari nocturn.
Doncs totes aquestes incidències a Rodalies han servit avui a Esquerra per treure pit de l'acord tancat amb els governs català i espanyol perquè demà donin llum verda a la creació definitiva de la nova empresa que ha de gestionar Rodalies. Oriol Junqueras assegura que aquest acord es contraposa amb el de finançament que diu que no avança. Barcelona, Marta Xidó.
Els acords d'investidura entre Esquerra Republicana amb el PSC i el PSOE no avancen al mateix ritme, mentre que el de Rodalies comença a circular amb la creació de l'empresa que gestionarà el servei, el del model de finançament segueix estancat. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha retret que molts dels problemes que hi ha cada dia a Rodalies, com els d'avui, són conseqüència de la falta d'inversió que fa anys que arrosseguen els governs espanyols a Catalunya i ha demanat paciència per avançar cap a un model que funcioni. Satisfacció amb aquest acord, però menys optimisme amb el del finançament. Junqueras ha assegurat que les converses van malament perquè la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, actua com a candidata a les eleccions andaluses.
Que és molt difícil avançar en les negociacions amb el Ministeri d'Hisenda en matèria de model de finançament o de recaptació fiscal. En canvi, hem aconseguit arribar a un bon acord amb el Ministeri de Transports.
Esquerra diu que treballa per sumar suports a la proposició de llei que ha de permetre recaptar i gestionar els impostos des de Catalunya, i aquí és on ha carregat contra els qui diu que posen pals a les rodes.
Que potser seria més senzill criticar a tothom i no fer res, seure en un racó i rondinar molt, fer mítings amb molts decrits i cap esforç. Per arremangar-se a intentar resoldre la qüestió, només hi ha Esquerra Republicana.
Sobre la possibilitat de fer una coalició d'esquerres plurinacional, com demanava el portaveu republicà a Madrid, Gabriel Rufián, Junqueras hi tanca la porta, almenys a unes eleccions espanyoles, defensa que la prioritat del seu partit és Catalunya.
Ens apropem a 2:45. Atents, perquè l'alt risc d'incendis obliga a restringir l'accés a 4 espais naturals. Des d'avui es prohibeix l'entrada al Cap de Creus, la Serra de l'Albera, i des d'ahir ja no es pot entrar tampoc ni a les serres de Cardó i del Boix ni a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. El nivell 4 del Pla Alfa està activat a 5 comarques: l'Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Priorat i la Ribera d'Ebre. Anem fins a Roses, Fèlix Martín.
Sí, bon dia. La temperatura aquí no és molt elevada, però sí que la tramuntana bufa amb ganes, ho ha fet al llarg del matí, per tant el perill és extrem, i d'aquí la restricció en els accessos, com ha detallat des de Roses el cap de la unitat de planificació dels agents rurals, Jordi Passalaigua.
Aturem tant la gent que va a peu, en bicicleta o en vehicle, i doncs els informem de les restriccions i els fem tornar al lloc d'origen.
Això vol dir que aquelles persones que anaven a voltar a peu per aquesta zona pel Cap de Creus, com per exemple la Conxi o en David, o anaven per carretera en direcció nord a la Cala Pelosa, hagin hagut de girar cua, com la Carme i l'Eduard.
De la media vuelta y vamos pa casa, porque si no se puede, no...
Sí, tiene razón, ¿eh? Porque la gente no hace atención. Todo el año hay fuego por aquí.
Bueno, mirarem opcions per passar el dia, però clar.
Natura, incendis, s'ha
s'ha de vetllar.
A la tarda vespre valorant si aquestes restriccions es mantenen també demà dimarts. A més, al Cap de Creus, també recordem-ho, des d'avui es prohibeix l'accés a la Serra de l'Albera. Tots dos espais s'afegeixen a les restriccions que ja hi havia a la Serra de Cardó Boix i a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. En total, 45 municipis de 5 comarques.
I atenció també a aquesta notícia, la immigració serà el motor que pal·liarà l'envelliment de la població catalana, segons la projecció a 10 anys que ha fet ara l'Institut d'Estadística de Catalunya. La població augmentarà, però només un 9% dels municipis tindran un creixement natural positiu. A 10 anys vista, els càlculs apunten que els creixements de població més importants els tindran Cunit i Calafell, el Baix Penedès i Llagostera, el Gironès. Maria Núria Rebella.
Un envelliment estructural que farà que durant el decenni vinent hi hagi moltes més persones de 85 anys que les que hi ha ara. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el demògraf Joaquim Recaño.
Que té a veure amb, diríem, l'arribada de generacions molt nombroses a les edats superiors als 65 anys, sobretot dels baby boomers, i sobretot també un procés de sobreenvelliment dintre aquest col·lectiu perquè la proporció de persones de més de 85 anys també creixerà en els propers anys.
El puntal de la immigració, especialment la interna, canviarà el dibuix de l'àrea metropolitana per raons laborals o econòmiques. Molta gent s'instal·larà més enllà de la segona corona metropolitana. Això vol dir que la població creixerà en comarques com l'Alt Penedès, l'Anoia o Osona.
Redefinició dels límits entre l'urbà i el rural al voltant d'aquesta regió metropolitana, perquè estan posant-se en valor, primer per al tema de l'habitatge i perquè també després de la pandèmia hi ha hagut una certa redefinició.
En resum, la natalitat disminuirà en 3 de cada 4 municipis, mentre que els més grans de 65 anys augmentaran en 9 de cada 10 poblacions.
El primer pressupost de Carboni Català proposa reduir un 31% les emissions de gasos d'efecte hivernacle d'aquí al 2030. És un objectiu menys ambiciós del que proposen els experts en canvi climàtic, però està 2 punts per sobre del que ens toca, segons Europa. Montse Poblet.
4 anys després de la data fixada per la llei de canvi climàtic, el govern aprovarà demà la seva proposta de pressupost de carboni, on es fixen els límits d'emissions d'aquí al 2030 per cada sector econòmic i que la tardor haurà de debatre al Parlament. Planteja un 31% de reducció, 11 punts menys del que aconsella el comitè d'experts que els assessoren aquest tema i 2 punts per sobre del que ens toca, segons Europa. Els grans reptes són els 2 sectors que més emeten, la indústria i el transport. La consellera Sílvia Panecchi apuntava les dificultats per implantar les mesures que permetin fer un salt pel que fa a les emissions derivades de la mobilitat.
Hem de pensar que les 2 actuacions que es poden ajudar a aquesta reducció, per un costat, és el canvi de les flotes, tant dels cotxes com dels interurbans, la tecnologia elèctrica, i un altre àmbit important d'actuació és assolir aquest 30% que tenim com a objectiu de transport de mercaderies per les línies ferroviàries.
En el cas de la indústria, la dificultat es concentra en el centena d'empreses que més emeten, cimenteres, siderúrgiques, químiques o papereres. Cada cop han de pagar més per les seves emissions i, per tant, miren de reduir-les, però n'hi ha que no les poden evitar i per això el govern apunta que d'aquí al 2030 hauran de trobar fórmules per capturar almenys 1 milió de tones de CO2.
I un últim apunt en mobilitat, el Servei Català de Trànsit intensificarà el control i la presència policial a les carreteres de la demarcació de Lleida després d'un mes de juliol que ha estat tràgic. Que 10 persones han perdut la vida en accidents. La campanya es posa ara en marxa avui mateix. Lleida, Estela Busoms.
Els Mossos de Trànsit incrementaran la vigilància a la xarxa viària de Ponent, on també s'hi desplacen 4 nous radars mòbils autònoms per controlar l'excés de velocitat. Mesures que es concentren a les vies on hi ha més sinistralitat, l'autovia A2 i també la C12, la C13 o l'N240. Tot plegat per trencar una ratxa d'accidents que han acabat amb la mort de 10 persones durant el mes de juliol. L'última dissabte passat, una veïna de Balaguer de 33 anys que viatjava en un turisme que va sortir de la via Albesa, també a la Noguera. Justament, un denominador comú és que les víctimes vivien prop del lloc dels sinistres. Ho explicava el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Eren persones de la zona. Aquest excés de confiança, aquest no posar-se els cinturons, la distracció, el fenomen de la distracció. Hi ha hagut xocs frontals que no s'han produït per avançament, sinó per distracció i ocupació del carril contrari.
Aquest any ja hi ha hagut 19 víctimes mortals a les carreteres de les comarques de Lleida i una a l'interior de la capital del Segrià, en total 4 més que en el mateix període de l'any passat.
I un dispositiu d'ultrasons ha demostrat que pot diagnosticar la meningitis en nadons de manera no invasiva i amb una precisió d'un 94%. L'han validat amb més de 200 nadons en un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona. Aquesta parella aprofita la fontanel·la dels nadons, és a dir, la part del crani que queda oberta en els més petits, per analitzar el líquid cefalorraquidi i diagnosticar la malaltia sense haver de fer una punció lumbar. Purificació Barceló.
Sí, ho ha explicat a Catalunya Ràdio Quique Bassa, director general d'ISC Global i autor sènior de l'estudi.
Visualitza a través de la fontanel·la dels bebès més petits si hi ha cèl·lules o no hi ha cèl·lules en el líquid cefalorraquidi, sense tenir que punxar i obtenir el líquid i mirar-lo al laboratori.
El dispositiu evitaria puncions lumbars i seria molt útil en països amb sistemes sanitaris febles on gairebé no es fan aquestes puncions.
En els països més pobres es fan molt poques puncions lumbars, no perquè hi hagi poca meningitis, que és el lloc del món on hi ha més, sinó perquè no hi ha la capacitat laboratorial de confirmar-ho, no? I amb aquest dispositiu podries assegurar que aquell nen que necessiti un tractament el pugui començar.
La meningitis es caracteritza per una inflamació de les membranes que recobreixen el cervell i la mèdula espinal i en alguns casos pot arribar a ser mortal si no es diagnostica i es tracta de manera precoç i també pot deixar seqüeles importants als supervivents.
Catalunya migdia. Volia dir que m'alegro molt que siguem tots aquí.
Un retrobament que canviarà la seva amistat per sempre.
Hi ha un vídeo on tu surts clarament violant una noia i jo sóc qui ho va gravar tot.
Si no paguem després del cap de setmana, llavors l'escamparan.
Perquè el passat sempre torna. Dos estius. Estrena aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Ara passen 6 minuts a 2:45 del migdia. Aquest ha estat un matí mogut al voltant del MNAC. Cap a les 11 hi han entrat un equip de tècnics externs del govern de l'Aragó per analitzar l'estat de les pintures de Sixena. Paral·lelament a l'exterior del museu, una cinquantena de persones que havia convocat l'ANC protestaven pel que consideraven un espoli de l'art nacional català. Valeria Obereda.
Quatre tècnics, liderats per la conservadora Natàlia Martínez de Pisón, s'estaran fins dimecres al museu. Han començat a estudiar les pintures anomenades profanes i mentre duri la comprovació, les sales estaran tancades. A fora, com a acte simbòlic, protesta de l'ANC. Lluís Llach n'és el president.
Nosaltres entenem que els béns de Sixena varen ser salvats, pagats, etc, etc. Després es van inventar una monja misteriosa i al final resulta que la llei, com sempre, va contra els interessos culturals de Catalunya, no ens sorprèn en absolut, però sí que ens sorprèn la gosadia d'anar contra consells tècnics que s'han fet.
Llach també ha carregat contra la inacció imperdonable, ha dit, de la Generalitat en un cas de patrimoni català.
I des de l'Aragó, la plataforma ciutadana Sixena Sí ha anunciat que si el MNAC persisteix en la seva negativa a entregar les pintures, convocarà una concentració a les portes del Museu Barceloní. Lleida, Pere Joan Álvarez.
La plataforma Sixena Sí convocaria la concentració cap a finals de setembre si el Museu Nacional d'Art de Catalunya no es mostra disposat a tornar les pintures. L'entitat aragonesa confia que el MNAC atengui la darrera decisió de la jutja d'Osca, que la setmana passada va dictar una interlocutòria amb l'ordre d'execució definitiva, que li dona 7 mesos per tornar les pintures. Juan Izuel, coordinador de Sixena Sí.
Haríamos una concentración para decir no estamos de acuerdo con esta postura y creemos que el MNAC debería estar colaborando al 100% para que se ejecute la sentencia.
Això sí, Izuel valora positivament la feina de conservació de les pintures que han fet fins ara el MNAC.
Ara us proposem 5 llibres per llegir aquest estiu que d'una manera o altra s'endinsen en la calidesa del mar i la sensació que el temps passa lent. Montse Camps.
El primer és Metamorfosi, de Míriam Cano, que publica l'Avens, un dietari que va escriure arran una estada a Grècia, des d'on descobreix la bellesa del fet d'estar present, de la lentitud dels gustos del menjar, el blau únic del mar i el pes capdalt dels amics, que són família escollida. Un altre títol que transmet la profunditat de refugiar-se en la calma i l'observació és Proses reposades, de Miquel Martín i Serra, publicat per Periscopi, on ens parla del seu Empordà, des dels records familiars, la cuina o les passejades. Com diu el títol, una mirada reposada que celebra la vida. També ho fa Perfectament imperfecta, de Carla Gràcia, publicat per Univers, un llibre basat en la seva vida que conté dolor, però també molt d'humor, i que ens parla de la mare d'un fill autista que ha de fer una llarga travessia interior per descobrir que el seu flotador és el gaudi del dia a dia i la immensitat de l'amor. I dos títols més, La dolçor de viure, de Joan Tudó, un recull de relats que explica petites coses, petits gestos, petites vides, que formen un calidoscopi sobre la condició humana. I un clàssic, Bon dia, tristesa, de François Sagan, publicat per Viena Edicions, que a través de la mirada d'una adolescent venjativa fa un retrat de la indolència, la frivolitat i l'hedonisme a la Riviera Francesa en ple estiu dels anys 50.
This is your home. This land will hold you.
La sèrie El Gran Guerrero és una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes. Aquests dies també arriben dos documentals importants, un sobre la fi de la Segona Guerra Mundial i l'altre sobre la cineasta oficial de l'Alemanya nazi, Marc Garriga.
El Gran Guerrero és una sèrie produïda, escrita i protagonitzada per Jason Momoa, l'actor conegut per Joc de Trons i Aquaman. Arriba divendres a Apple TV Plus i relata com es van unificar les illes de Hawaii al segle XVIII per evitar la colonització d'Occident. Demà, a Movistar Plus, s'estrena la coreana El Juego de la Pirámide, un thriller psicològic amb aires del Juego del Calamar, que té com a punt de partida un cas de bullying escolar. I dijous a Netflix arriba una altra sèrie, Lian, una nova sitcom nord-americana amb el segell de Chuck Lorre, el creador de The Big Bang Theory. Pel que fa als documentals, a partir de divendres es podrà veure a Filmin i Movistar Plus Riefenstahl, un estudi en profunditat sobre Leni Riefenstahl, la directora del Triunfo de la Voluntat i Olimpiada, els films que glorificaven l'ideari d'Adolf Hitler. Es pot complementar amb Lo que encontraron, el debut documental de Sam Mendes sobre l'alliberament del camp de concentració de Bergen-Belsen, on van morir més de 50.000 persones víctimes del nazisme i que Filmin oferirà a partir de dijous.
I atenció, perquè ja hi ha data i lloc per la celebració de la pròxima gala dels Premis Gaudí.
Sí, serà al Gran Teatre del Liceu el 8 de febrer del 2026, ho ha anunciat l'Acadèmia del Cinema Català, que enguany, a més, per donar visibilitat a les pel·lícules en versió original catalana, ha dit que amplia a 5 les nominades en la categoria de millor pel·lícula. La cursa cap als guardons començarà el 4 de novembre amb la presentació oficial de candidatures i la lectura de nominats serà el 16 de desembre.
Sí que som en temps d'esports. Marcos García, bon dia.
Bon dia, Sara. Doncs mira, avui tenim una mica de tot, eh? Mira, Eurocopa, la ressaca, ha parlat Guardiola, ha parlat Omar del seu futur a l'Espanyol, Iris Tió ha tornat a casa, ressaca del Tour, un nom del Barça de bàsquet que té l'Ernest Macià, però abans de tot això, anem cap al Japó. Que és l'últim dia del Barça al Japó en aquesta primera part de la gira asiàtica. L'endemà, tot just del primer partit contra el Vissel Kobe, doncs anem-hi. Amb quin balanç tot plegat, Roger Bosà?
Doncs amb un balanç de moment positiu, i mira que la cosa va començar malament amb l'embolic del viatge, però tot i el retard, doncs l'equip s'ha adaptat bé i ahir vam veure coses en aquesta primera victòria de pretemporada. Vam veure molts debuts, els més esperats, evidentment, els de Joan Garcia i Rashford, i estrenes també dels joves que acostumen a ser protagonistes en aquestes gires. Doncs ahir va debutar Jofre Torrents i van impactar també els debuts de Bardaggi, que va fer un gol, i de Dro, que en va fer un altre. Flick estava content amb aquest primer partit, també amb la resposta dels joves, per tant, satisfacció, balanç positiu, i a més, ningú està lesionat ni tocat, i això sempre és bona notícia. I a la porteria, lligat amb Joan Garcia, un dels temes aquí a la gira està sent la situació de Ter Stegen. Demà supera, veurem quant temps estarà de baixa. Mentrestant, ahir Joan Garcia va dur el seu dorsal, que és el dorsal 1. Flick va dir que són només dorsals per a la gira, però ja veurem. I sobre la capitania, si el club li ha de retirar el braçal de capità, avui hem sentit el vicepresident esportiu, Rafa Juste, que ho deixa en mans del vestidor.
Mira, aquesta decisió és completament de l'equip, de l'entrenador, i no em pertany a mi respondre, perquè és una decisió interna, màxim respecte al jugador, i escolta'm, com sempre diem, tenim que estar al costat dels jugadors, passi el que passi.
Com dèiem, Ter Stegen supera demà a Bordeus. A partir d'aquí veurem quant temps estarà de baixa, si són els 3 que va dir ell, els 3 mesos que va dir ell, o no. Nosaltres ja hem explicat que el càlcul que fan els serveis mèdics és de 4-5 mesos. Recordem que en funció del temps de baixa, que Això ho ha de determinar l'informe mèdic de la Lliga. Doncs el club podrà utilitzar el 80% de la seva fitxa. Si la baixa és de mínim 4 mesos, el club podrà inscriure un jugador, que seria Joan García.
Encara al Japó, què han fet avui? Quin és el pla de les últimes hores? I sobretot, què és el que ve per endavant en aquesta segona part de la gira asiàtica, Roger?
Mira, avui l'equip s'ha entrenat al matí aquí a Kobe, a porta tancada, no els hem vist, i a la tarda han tingut lliure. Tarda lliure, alguns han anat a Kyoto, per exemple, a visitar el Temple Daurat, com ara Pedri, Ferran, Olmo o De Jong. Valde, per exemple, ha anat al Fushimi Inari, i demà cap a Corea del Sud. L'equip viatja al matí per fer aquesta segona part de la gira, on jugarà dos partits, dijous contra el Seul i dilluns que ve contra el Daegu.
I, escolta, Roger, un dels temes de les últimes hores va ser les dificultats per veure a través dels canals de streaming plantejats el primer partit, el d'ahir contra el Vissel Kobe. Solució del club respecte a això i què preveu fer en aquests dos propers partits?
A veure, veurem com acaba això, perquè va canviant. El que sí que sabem és que el club tornarà els diners a tothom qui va pagar per veure el partit, tant a la plataforma Culés Premium com a YouTube, això ho sabem segur. I ara, la idea inicial, almenys aquest matí, aquí al Japó, pel que ens deien, era mantenir el mateix format de cara a aquests dos partits, és a dir, que tornem a la casella de sortida i que tothom qui volia veure els partits doncs havia de pagar igualment, però no es descarta a hores d'ara que això pugui canviar, perquè el club ara mateix està valorant tots els escenaris.
I del Japó cap a Suïssa, perquè a un quart de quatre de la tarda està prevista la tornada. Serà a l'aeroport de Barajas, procedent de Suïssa, de la selecció espanyola femenina de futbol, que ahir va perdre la final de l'Eurocopa. Les de Montse Tomé tornen de Suïssa amb la sensació que han perdut una oportunitat, Montsemir.
La derrota a la tanda de penals, després que el partit i la pròrroga van acabar amb empat a un, deixa les jugadores tocades i les seves primeres anàlisis repetien l'expressió en xoc per expressar com se sentien. Anglaterra revalida el títol i Espanya, que va fallar 3 penals de 4 llançaments, es queda amb la mel als llavis. Aitana, escollida millor jugadora del torneig, és una de les que no va transformar el penal.
El futbol o la vida és com... En qüestió de dies pots estar en el punt més àlgid i feliçíssima, estar frustrada, fotuda, en qüestió de dies. Evidentment, assumeixo la responsabilitat pel penal, segurament tot el mes companyes també, però estem orgullosos del que hem fet.
La portera anglesa, Hannah Hampton, va aturar també el penal picat per Mariona, l'autora del gol durant el partit, i el de Salma va anar fora, només va marcar Patri. Les angleses en van transformar 3 de 5. L'equip espanyol torna a casa amb la incògnita de la continuïtat de la seleccionadora Montse Tomé, qüestionada d'una banda pel quart lloc encara als Jocs Olímpics l'any passat i de l'altra per ser hereva de l'etapa de Jorge Vilda al capdavant de l'equip i de Luis Rubiales com a president de la federació.
Hemos sido mejores, pero bueno, el fútbol es este deporte que a veces no siempre el mejor gana. Inglaterra es una gran selección y lleva durante todo el torneo demostrando un nivel competitivo alto y bueno, empatan el partido y luego se defienden como para llegar a los penaltis.
El seu contracte s'acaba el 31 d'agost.
I el Barça sense internacionals ha començat avui la pretemporada. El club ha anunciat 2 renovacions.
Les de Marta Torrejón i Gemma Font, la defensa que va arribar al club el 2012 i ha jugat 465 partits amb la samarreta blaugrana per una temporada més.
Molt feliç. Al final, com sempre diem totes, estem al millor club del món. Disfrutem cada dia de l'entrenament, disfrutem del joc que tenim, de les companyes, i per tant serà un any més a disfrutar.
I la portera, Gemma Font, fins al final de la 26-27, les jugadores que acaben avui vacances tenen les habituals revisions mèdiques.
A l'Espanyol ha parlat Omar El Hilali. Això no seria novetat si no és perquè ho fa mentre el seu nom es relaciona, i molt, amb diversos clubs, i l'entitat blanquiblava treballa per blindar-lo. En té tots els detalls amb Pol Forada.
Omar té contracte en vigor i l'Espanyol està negociant amb el futbolista per millorar-li aquest contracte, ja que té una de les fitxes més baixes de la plantilla. I és que aquest nom, el d'Omar El Hilali, s'ha vinculat en aquest mercat d'estiu en clubs com el Villarreal, l'Olímpic de Marsella o el Como. Per ara, cap ha fet una proposta formal per ell, i ell, a dia d'avui, s'expressa en blanc i blau.
Que estamos en un nivel muy, muy bueno. Sí que es verdad que, bueno, nos falta muchas cosas por corregir, porque es normal, nos faltan 2 semanas de pretemporada, y bueno, esperamos corregirlas lo antes posible para poder llegar frescos y con la mente puesta ya en el primer partido contra el Atlético Madrid, con muchas ganas y mucha ilusión de empezar la Liga.
La lectura que fa l'Espanyol d'aquestes declaracions que acabem d'escoltar és que Omar
parla en present del club blanquiblau i que, per tant, ara mateix no té el cap en lloc més que no sigui en això, l'Espanyol. El club no vol negociar i a qui vingui es remetrà a la clàusula de rescisió. Recordem que la política comunicativa a nivell esportiu de l'Espanyol és no confirmar les quantitats d'aquestes clàusules, però la d'Omar podria ser força superior als 15 milions.
El Girona, mentretant, Pol, afronta una setmana de doble partit, però alerta perquè podrien anunciar els primers fitxatges en plural de cara a la temporada que ve.
Sí, pendents aquests dies que es puguin fer oficials. Sembla que dues arribades, una la de Tomàs Lemar i l'altra la de Hugo Rincón, un extrem i un defensa. Per tant, tots dos arribarien cedits. En el cas de Lemar, el Girona es faria càrrec de la meitat de la seva fitxa. I com dius, aquesta setmana doble enfrontament per al Girona en aquesta pretemporada de l'equip de Mitchell. Dimecres, amistós contra l'Alavés a Torremirona i diumenge a Montilivi, el 48è trofeu Costa Brava contra el Wolverhampton de la Premier.
I cada vegada que parla del seu futur n'estem molt i molt pendents, ho tenim molt i molt present. Una vegada més, Pep Guardiola parla del seu futur. Diu que té clar que quan acabi el seu contracte amb el Manchester City deixarà d'entrenar durant un temps.
Un temps que no especifica, diu en una entrevista a la revista digital Seco Hype, que tant poden ser 2 anys com 15, però que necessita aturar-se i centrar-se en ell, en el seu cos. Guardiola, que té contracte fins al 2027, també reflexiona sobre la temporada passada en què el City no ha tingut els èxits de les anteriors i diu que estar molt de temps sense guanyar et posa al teu lloc. També apunta que és cert que hi ha gent que espera que fracassi i que la seva actitud en aquest sentit és afrontar com un repte i aconseguir fer tot el contrari. A l'entrevista també li pregunten per Lamine Yamal, afirma que se l'ha de deixar fer la seva carrera, que el fet que ara ja el comparin amb Messi demostra que és bo, però que cal esperar d'aquí uns anys i ja es veurà. A més, també assegura que la seva etapa al Barça va ser molt maca, però que ja s'ha acabat del tot.
És un dels noms dels que més hem parlat els darrers 10 dies a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació. La nedadora barcelonina Iris Tió ja és a casa. Tió ha estat de gran protagonista fins ara del Mundial de Natació de Singapur, que ja sabeu, continua en marxa. Ha tornat a casa amb 3 medalles d'or que va guanyar la setmana passada i ha anat a rebre l'Iris Tió a l'aeroport del Prat, l'Oriol Domènech.
I així ha estat. Iris Tió ha tornat de Singapur amb un somriure i amb 6 medalles de 6 possibles, 3 de bronze i amb una sensació immensa de felicitat que està començant a pair.
Tenia la sensació de que Singapur aniria molt bé i crec que és gràcies a la confiança que m'han donat les entrenadores aquest any i bueno, jo sempre a tots els mundials els encaro amb molta il·lusió, però aquest, no sé, tenia com un feeling de que aniria molt bé.
Després d'aquesta fita històrica a Singapur, Tió ha admès que ha fet un salt de qualitat i té clar qui li ha fet costat.
És que estic supercontenta, molt agraïda per tota la gent que m'ha ajudat, no? Tots els entrenadors i entrenadores que he tingut, sobretot l'Andrea, la Judit i l'Andreu, que són els que més m'han ajudat amb el tema del solo, però després també a tot l'equip i a la Lilo i al Denis per ser la millor parella de duo que hauria pogut imaginar. I bueno, molt, molt, molt contenta i molt agraïda.
Tot i aquests èxits, es marca l'objectiu de demostrar una natació sincronitzada diferent i trencar barreres en el proper europeu.
Volem demostrar una sincro diferent i trencar barreres i pues, això és el que ens dedicarem a fer a partir d'ara, ara que ja ha passat com l'any d'adaptació, que al final ha sigut un èxit, no? Però que ens hem adaptat a l'Andrea, que ara que ens coneixem, no? Ara crec que anirem per totes a crear una nova sincro, a demostrar que a posar el nostre segell, no? A la natació artística. I bueno, tenim un europeu l'estiu que ve i crec que és un bon moment per anar-ho demostrant ja.
Déu-n'hi-do aquestes declaracions que t'ha fet Oriol, dient que volen una altra natació artística, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, sí, molt completes.
El Mundial de Singapur segueix en marxa, ho dèiem, ara amb la natació, el focus, després de la sincronitzada i artística i també el waterpolo. Després de passar pàgina a les proves d'artística i waterpolo, arriba el torn de la natació.
Així és, Max Liñán no ha pogut passar de les preliminars de salts de 3 metres sincronitzats, juntament amb Juan Pablo Cortés. El català ha acabat 14.
Muy bien, nos hemos encontrado muy bien. Sí, es verdad que en el cuarto y hemos tenido un fallo y en el sexto un pequeño fallo también, pero bueno, es nuestro primer año saltando juntos, primer mundial juntos como pareja de sincronizados i a seguir, i estamos muy contentos.
Adrián Santos, del Club Natació Sant Andreu, ha quedat vuitè de la seva sèrie de 100 esquena i no ha passat a les semifinals. D'altra banda, Emma Carrasco s'ha estrenat aquest diumenge, ha superat les sèries i ha caigut en les semifinals dels 200 estils. Carrasco també participarà en els 200 braça i els 400 estils.
Ahir es va acabar a París una nova edició al Tour de França. Tadej Pogacar va aconseguir la quarta victòria a la general i de passada va establir alguns nous rècords, Isaac Vilalta.
Doncs sí, Pogacar ha aconseguit 4 tours amb només 26 anys, 10 mesos i 6 dies. Això el converteix en el més jove de la història a aconseguir-ho, per davant d'Eddy Merckx, amb 27 anys, 1 mes i 6 dies, és a dir, 3 mesos més que Pogacar. Per ordre el segueixen Bernard Hinault, Jacques Anquetil i Miguel Indurain, que va guanyar el seu quart tour amb 30 anys i 8 dies. Tots aquests en van guanyar 5. Es va quedar amb 4 Chris Froome, 32 anys, 2 mesos i 2 dies. Tadej Pogacar és, a més, el primer ciclista de la història a sumar 6 podis consecutius al Tour amb 2 primers llocs, 2 segons i ara 2 primers de consecutius, tot i que ja ha manifestat que no pensa en rècords, que aquest no és el seu objectiu. Aquest últim Tour, amb poca emoció al final, el va encarrilar a la primera setmana.
Després de la cinquena etapa, la contrarrellotge i del dia del mur de Bretanya, vaig veure que tenia molt bones cames per buscar la victòria. A partir d'aquí vaig seguir lluitant i crec que la segona setmana va ser decisiva per poder agafar avantatge i poder viure més tranquil l'última setmana.
Pogacar ha guanyat la general, la muntanya i 4 etapes. Al podi dels Camps Elisis el van acompanyar Jonas Vingegaard i el jove alemany Florian Lipovic. Queda per al record i les estadístiques el seu duel amb Jonas Vingegaard.
Hem parlat durant la sortida neutralitzada d'aquesta última etapa sobre com ha canviat la nostra vida els últims 5 anys competint l'un contra l'altre. Hem fet créixer el nivell de tots, ens hem portat fins al límit i hem intentat derrotar-nos i he de reconèixer que lluitar contra en Jonas ha estat una experiència molt dura. Així que he de reconèixer que l'admiro molt i que el felicito per tot.
Ahir, última etapa d'aquest Tour, victòria en solitari per Wout van Aert. Per tant, tanquem la barraca d'aquest Tour masculí 2025 i aquesta setmana, però, disputa del Tour femení.
Sí, avui, tercera etapa amb sortida a la Gassilí, final a Angers i dissenyada perquè es resolgui a l'esprint. Ahir, la mallorquina Mavi García es va convertir en la ciclista més veterana a guanyar una etapa del Tour. La de Marratxí té 41 anys. A la general, la ciclista de les Illes, Maurici Kimlecourt, és la nova líder. Per cert, una candidata a la victòria final. L'italiana Elisa Longo Borghini avui no ha pres la sortida per problemes estomacals.
I l'espoiler que us fèiem ara tot just fa 40 minuts, ha arribat el moment de desvetllar-lo en clau de mercat de bàsquet. El Barça segueix pendent de tancar pivot, això ja ho sabíem. El Barça es pot retrobar amb un nom conegut al Palau, Ernest Macià?
Hola, Marcos.
Hola.
No és Marcos, el nom no. Seria Ximés i Meto, és un dels noms. El Barça està rastrejant el mercat i, de fet, com que Meto era jugador fins al 30 de juny, estaven molt contents i el seu preu de mercat ha baixat claríssimament perquè es va trencar el tendó d'Aquiles. Doncs el Barça se'l planteja. El problema que té amb aquest jugador és que precisament per aquesta lesió fins al desembre segurament no podria estar bé. I el desembre a veure com arriba i se l'ha de preparar per la Copa. És a dir que aquest és un hàndicap important. El jugador, és veritat que aprofitant que el mes de març tenia un preu de mercat alt, doncs ja va parlar amb l'Efes i amb el Madrid, amb qui sembla que tenia un acord verbal, però la lesió ho va troncar tot i, per tant, el jugador ara està a disposició pràcticament del Barça i del preu que el Barça pugui posar. Insisteixo, potser no és el pivot que busca el Barça, és un complement a mitja temporada veient tal com està el tema. Va ser operat als Estats Units, va anar bé l'operació, però una lesió de tendó d'Aquiles són 8, 9, 10 mesos.
És una oportunitat de mercat, però arriscada. Aquí no és una oportunitat de mercat ni arriscada, no. És una arribada confirmada a Manresa.
Nacho Juan, fins ara era assistent de Pablo Lasso al Baskonia, el Manresa el fitxa per ser assistent al Manresa, però també per ser primer entrenador d'aquesta nova lliga que s'ha fet universitària, on hi haurà equips ACB. El Manresa tindrà el seu equip doncs, de jugadors sub-22, i aquí és on hi entra aquest nom, Nacho Juan, que prové del Baskonia.
I la penya incorpora una base a l'equip femení.
La Laia Alemana, que serà nova jugadora verd i negre, ho ha fet molt bé a Lugo, 9 punts per partit, una jugadora que, a més, doncs, és campiona d'Europa sub-20 amb Espanya i que és una de les bases amb més projecció del bàsquet espanyol.
En parlarem d'aquí uns dies, però avui comença la concentració de la selecció espanyola masculina de Madrid prèvia a l'Eurobàsquet.
Sí, amb el badaloní Joel Parra, el gironí Jan Kubasima, que avui fa anys, per molts anys. 28, sí senyor, i avui comença aquesta concentració, la setmana que ve primers partits, i d'aquí a un mes clavat comença aquest Eurobàsquet.
I avui estrenem l'últim rècords de la temporada. El protagonista és Jaume Llavarola, i si és d'hoquei patins, I si va camí dels 50 anys i si encara està en actiu, això ho ha fet sí o sí la Montse Mir.
Els anys, els 50,
no,
els farà dijous. Ell els farà dijous i assegura que encara té corda, que l'apassiona jugar i que plegarà quan faci el ridícul. També té molt clar qui li ha de dir.
Qui t'ho hauria de dir? Jaumet plega que fas el ridícul.
Els meus amics, que tinc més a prop, no? Els que he trobat en el món del hockey, que he jugat amb ells, estic jugant amb ells i que em diguessin, Jaume, escolta'm, retira't.
Al podcast parlem amb algun d'aquests amics, els que han carregat aquesta missió, i també repassem la seva trajectòria des que va començar l'escola fins aquest estiu, que començarà una nova etapa al Farners en una categoria més baixa de les que ha estat fins ara. En els més de 30 anys de carrera, és un personatge clau per relatar també com ha canviat l'hoquei patins i el rol dels porters. I ell, evidentment, també ha canviat. Diu que quan va començar era un tarambana. Si escolteu els rècords, els 50 d'en Jaumet a la plataforma 3CAT, hi trobareu alguna anècdota de quan era jovenet que ho exemplifica.
Això del tarambana?
Sí.
Ah, no m'ho perdria, m'encanta. Avui fem una abraçada molt gran, acabem així el programa, justament a la Montse Mir. La Montse Mir deixa el Departament d'Esports per marxar a informatius. És un fitxatge d'aquests, de pagar la clàusula, un fitxatge boníssim. Ens seguirem veient i et ben prometo que cada vegada que passi alguna cosa amb l'hoquei patins, et trucaré. Moltes gràcies per
adeu,
tot.
Gràcies. Adeu, gràcies a vosaltres.